Ràdio Maricel, cada dia, al matí, amb nosaltres.
El temps a mitges, novel·la de Xavier Gimeno, que d'entrada el recomanem així a la directa. Feia molt de temps que no ens trobàvem amb una novel·la, amb un escenari tan proper, tan nostre, tan recordat i amb tants elements de referència. I a part, la novel·la es menja, se'n passa amb una rapidesa, en fi, com les grans novel·les. Novel·la de Xavier Gimeno que ha merescut el Premi Ciutat de Palma, el Premi de Narrativa Llorenç Villalonga, i que presentava el passat divendres Vinyet Penyella al costat de l'autor. No els diem res més perquè Vinyet Penyella enfila un discurs que ens dona la sensació que un cop escoltat els motivarà prou per anar a comprar el llibre. Comencem.
Aquests quatre protagonistes s'entrecreuen en un Sitges situat entre dos pols cronològics. El de la postguerra, com a més allunyat, centrat o ubicat a l'any 1945, i el d'ara mateix. El d'ara mateix que en Xavier, diguem-ne, embolcalla amb la descripció de l'urbanització del que ell en denomina els plans vells i que a la memòria nostra, en el coneixement nostre, hi veiem, doncs, almenys a la lectura que jo n'he fet, la concentració doncs, de territori rural reconvertit a humà, a urbà, justament la plana. És a dir, per tant, és tota una seqüència de segle XX / segle XXI, però bàsicament de segle XX, la que ens passa al davant com a element de vida i també com a rerefons. Tenim quatre moments importants en aquesta novel·la. D'una banda, el 1945, centrat en un indret molt concret de Sitges, que no és la vila sinó Terramar. I no és el Terramar d'aquella burgesia il·lustrada i culta de 1918, que es va acabar el 1936, sinó que és el Terramar del 45, de l'Estraperlo, dels nous rics i dels niños de Casabien. És a dir, ho dic així perquè jo crec que la descripció, diguem-ne, la podeu tenir també com a referent. En aquest Terramar s'hi creuen dos personatges. El protagonista de la novel·la, que és en Néstor Varela, i en Mani. En Mani, que és el fil conductor de tot el que és la trama narrativa des d'aquest 1945 fins a aquest ara mateix que, diguem-ne, pràcticament acaba en aquest edifici. És a dir, a través de determinades incidències que s'esdevenen aquí, en els plans vells, és a dir, la plana actual. Aleshores, cadascun d'aquests moments, 1945, 1959, 1968, i l'actualitat, que ell li dona un títol que és desllorigador, no només de la trama del punt final, sinó també doncs, de tota una manera de ser, que és el foc de Sant Antoni, corresponen a determinats moments històrics de la vila. Del 1945 ja n'he parlat una mica. El 1959 el que trobem és la història de la protagonista femenina, una dona de Sitges, neta d'un avi cubanet que fa la fortuna a Cuba i que en aquest moment del 59 el que s'intenta en la família Pellegrí, que viu al carrer Illa de Cuba, és salvar la fàbrica del calçat. Per tant, trobem tota una evocació del que ha estat la indústria del calçat de Sitges amb vinculacions amb la migració cubana, i en això em sembla que molts dels que estem aquí en tenim una determinada memòria històrica i familiar. El 1968 és l'any en què es produeix la trobada d'aquesta protagonista femenina amb un tercer protagonista, que també és un dels eixos de la novel·la, que és en Tomàs Buil. Tomàs Buil, fill d'una família humil de Sitges, el pare i la mare regeixen una pensió en aquí dalt al Poble Sec, i ell estudia literatura, però té una gran vocació per fer de periodista independent, que se'n deien a l'època, i ho aconsegueix finalment, a l'entorn d'una problemàtica que també tots podem recordar, que era la polèmica o el posar damunt del futur de Sitges dos projectes, un de faraònic i l'altre que déu-n'hi-do, com eren el port de Sota la Punta, Aeroport S.A., els més grans ja ho recordeu, i el port d'Aiguadols, que va ser el mal menor. Bé, en aquesta trama que és un primer avenç del que serà després especulació urbanística, Tomàs Buil es troba d'una banda amb un Sitges que viu encara doncs, del calçat en una fase doncs, pràcticament agònica i amb una gran transformació pel que fa doncs, a l'estructura social i econòmica del poble. Es perden els oficis i entrem en l'època del turisme i l'època de l'ara mateix, aquesta època del foc de Sant Antoni, en què tota aquesta evolució culmina en el que es deixa entendre que és la conversió de la darrera zona d'ús rural, que era tot el que és l'actual plana. Després d'aquesta reconversió arriba la compra dels terrenys que estaven absolutament disseminats per societats que de fet són diguéssim, societats d'un sol propietari que mou els fils amb un advocat per fer veure, per aparentar que són diverses societats el que compra, i aquesta problemàtica doncs, es trasllada en els futurs plans urbanístics, plan general, amb unes eleccions municipals i amb una voluntat clarament i absolutament especulativa. Això ja no és memòria, això és present. Però en aquest sentit la trama novel·lística no acaba aquí i en aquest punt no es puc desvetllar res més, perquè llavors seria explicar l'argument de la novel·la i el que vull és que la llegiu i que us hi apassioneu tant com me n'he apassionat jo. Pel que fa als personatges, alguns dels quals ja he citat, doncs tenim això. Tenim en Néstor Varela, que és el fill de don Felipe, que és un fatxa estraperlista, falangista, un home del règim, en 45, que compra un xalet de Terramar, que la novel·la es diu Villarrosa i que la realitat es diu Villa Maria, com se diu? No me'n recordo, però bé, està a la Mansana, està al costat del Centre d'Estudis del Mar, és a dir, perquè físicament la descripció és aquesta. És a dir, podeu reconèixer tots i cadascun dels indrets, ja en parlarem una miqueta ara, en aquesta vila, per exemple, doncs, hi veiem tot, diguem-ne, l'esplendor, el fals esplendor d'aquesta societat, d'alguna manera falsa i molt postissa, que es mou per interessos econòmics, i també la vida dels que no formen part d'aquesta classe social però que treballen per ells. Per exemple, doncs, el servei de la torre, és a dir, les minyones, el majordom, és a dir, la convivència d'aquestes dues classes socials que no es troben mai, que coincideixen a la missa del diumenge a la parròquia, com escriu molt ben Xavier Gimeno, o del dissabte a la nit després, però que són dos mons que evidentment no tenen cap mena de contacte. El moment impagable d'aquesta etapa és el d'una festa nocturna, Porta de lo Alto, ho dic en castellà, en aquesta torre, on a més de tota la diguem-ne, com en diríem, de tota la moguda social, hi ha també negocis de sota mà i un incident, que tampoc desvetllaré, però que és el que de debò, diguem-ne, desencadena l'evolució del personatge que fa de fil conductor a la novel·la, que és en Mani. Qui és en Mani? Bé, en Mani és un personatge del qual us llegiré una descripció i vosaltres mateixos el vinculareu amb una, màxim dues persones que ara ja no hi són, però que durant molts anys han circulat pels carrers de Sitges. Semblava una ànima en pena. Sempre reia, amb un cigarret apagat i saludant tothom. Era boig. Diuen que va perdre el sender i el desert i que sort que una gent el va recollir perquè la policia l'empaitava. La segona part és fàbula, la primera part és versemblant, per no dir que és real. Bé, aquest personatge que surt a la primera pàgina de la novel·la és el que a mi, en la primera lectura, em va donar una clau, diguem-ne, de lectura que no vaig poder deixar fins al final, que era la clau local. Però, remarco, no és només una novel·la de caire local el que en Xavier Gimeno ens planteja amb el temps a mitges. Aquest personatge, que és una ànima en pena, té la sort o la dissort d'estar, com diuen algun, com diu el seu, diguem-ne, oponent, que és aquest Néstor Varela, d'estar sempre al lloc menys oportú en el moment menys oportú, i realment és així. Fins al punt que li costa un parell d'incidències molt greus. Un moment és el Sàhara, quan aquest personatge és testimoni d'un crim d'estat. I aquest crim d'estat el traumatitza de manera que després, a la llarga, tornarà a pagar per haver estat testimoni d'aquest crim d'estat, crim, diguem-ne, real, pel que sembla, no aclarit, que forma part dels anals doncs, de la política africana de l'estat espanyol. Aleshores, a més, aquest Mani és el personatge que guarda la memòria de l'infant de la guerra, fins al punt de que podem reconstruir la seva identitat gràcies a la dualitat que l'autor ens presenta entre l'individu, diguem-ne, entre marginal i com en diríem, entre marginal i entranyable, és a dir, en un poble les persones es coneixen, les persones es veuen pel carrer en un poble com Sitges era abans, i això fa doncs, que en Mani sigui una persona que Sitges tingui dos moments, el moment de la infantesa, orfe de guerra, minyó perdut, no és un gamberro, però és un minyó que doncs, era la tinda i el dimoni, segons per les persones grans, perquè es ficava per tot arreu, i perquè arran dels fets bèl·lics es construeix una toponímia molt pròpia de Sitges, que és la que va planant al llarg de la novel·la, des del primer fins a l'últim capítol. És a dir, en Mani és el que capgira la toponímia i els indrets de la vila a la conveniència de la seva memòria d'infant, d'infant traumatitzat, i la conserva fins al moment dels últims capítols, de les seqüències finals, en relació amb la gent que va tractar de jove i amb la gent que va tractar també en aquest Sàhara conflictiu. Per tant, segons en Mani, Sitges se'n diu foc, perquè el que marca la seva infantesa és un bombardeig, suposem que l'any 38, en el qual el carrer Nou, que és on viu, amb els pares, que són treballadors de fàbrica, doncs en aquest bombardeig els pares perden la vida, i quan diguem-ne, treuen la runa estava una criatura abraçada a la seva mare, la mare és morta, la criatura és viva. Aquesta criatura té, criatura o minyonet, té aquesta memòria de la guerra, això li capgira l'existència i també li capgira els topònims sitgetans. De manera que el castell dels Àngels Caiguts és l'església parroquial, perquè ell ha vist com es destruïen els altars i les imatges. La gran trinxera és el passeig, la gran ferida és l'hotel Terramar, convertit en hospital de sang durant la guerra, per exemple, per no allargar-me en aquest punt, però per sí esmentar-vos els principals topònims, doncs la reixa de les paraules és l'Ajuntament, a Can Cridaner és el Retiro, a Can Cridaner no tant és el Prado, el cap llibert és el cap de la vila, i l'Horta Boja són els jardins de Terramar. L'Horta Boja, doncs, que a partir del moment en què Terramar es perd com a projecte d'urbanització, comença a créixer salvàticament, i en Mani, als anys 40, quan encara és un minyó perdut i poc o molt doncs, vagant pel poble, el converteix en el seu refugi i en el seu aixopluc, fins que les coses canvien per ell. Bé, aquest personatge és la clau de volta i el fil conductor de tota aquesta trama que unirà aquests quatre personatges, Néstor Varela, la Núria Pellegrí, el propi Mani i en Tomàs Buil, fins al conflicte, diguem-ne, la resolució del conflicte final. Entremig hi trobem especulació, hi trobem vida local, i trobem personatges que l'autor el que fa és reconvertir-los. Per exemple, tenim personatges situats al seu lloc amb nom propi, en Ramon Planes, en Sisquella, en Pruna, en Sant Vicenç, en Pepito Americano, el doctor Benaprés, mossèn Pasqual Prats, en Josep de l'Eco i en Miquel Utrillo Vidal, que té un paper, diguem-ne, central l'any 68, quan està fent el llibre negre de Sitges i quan està, segons ell, influint a Madrid perquè no es faci el port sota la punta, que és un dels moments també amb més, més gràcia pels que som de Sitges i pels que l'heu conegut, doncs, de veure el personatge com es mou amb tota la seva plenitud del moment. Però també tenim altres personatges amb el nom canviat que són perfectament identificables. Més enllà d'en Mani, que també té nom de veritat a la novel·la, Manuel López Aguilar, tenim en Quiflos, que la gent que recordi l'època de la guerra o que recordi també com era el món del calçat de Sitges, identifica o pot identificar amb el Lipis, almenys a Can Camps i a Can Panyella se'n recorden, i em sembla que en Sebastià ell també se'n recorda. Tenim un altre personatge, que és en Tom Piper, que evidentment és a dir, és fotògraf i no és altre que en Killer, el fotògraf Killer, en una seqüència de fotografia a mirar el peix, que és un dels passatges més bonics i més gratificants de la novel·la.
Real.
Real.
Jo em vaig fer testimoni.
Doncs, Déu-n'hi-do. Després el llegiré en trosset. En Pepe de les Canyes, que no només és el personatge, el pare del periodista Tomàs Buil, sinó que és el senyor Egea, expresidiari de Mauthausen, que surt amb tota la seva plenitud pescant llobarros a la torreta i fent allò que diu que feia, que quan li deien que parlava amb l'alemany feia així, ensenyava la marca i deia Mauthausen, número tal, 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 i els alemanys marxaven corrents. I després tenim altra gent, com don Felipe, que és el pare d'en Néstor Varela, que és el faig extraparlista falangista, que jo l'identifico no amb un personatge, sinó amb diversos, perquè de fet és un prototipus, o el Pfeiffer, que és el nazi, que no està provat en principi, no sé si això en Relanciarra ho pot provar o no, que hi hagués un nazi refugiat en nom canviat a Sitges, però que en tot cas fora Barcelona als anys 40 ja no posaria la mà al foc que no n'hi hagués cap. És a dir, i molts més personatges. Però en tot cas, aquesta amalgama de gent real, personatges de ficció absolutament versemblants, i aquests altres que tenen el nom transformat per voluntat de l'autor, vull dir, perquè doncs, els dona més protagonisme i més acció que amb els que surten en nom propi, construeixen un món que és el nostre vida de 1945 ara mateix, i ens fa veure aquesta mena de, diguem-ne, de narrativa vinculada a un medi real que, més enllà d'explicar doncs, històries del poble, podria ser, expliquen qüestions molt més profundes i qüestions que van molt més enllà de l'anècdota, que sempre és divertida i agraïda, però en tot cas, en Gimeno, com a bon novel·lista, no es planteja precisament això. Ara, ens regala tot l'altre. I aquest és un dels mèrits de la novel·la i una de les claus de lectura i un dels elements que jo crec que pot atreure més, diguem-ne, pel que és, que diríem, la comparativa fora, el que se m'ha acudit a mi, buscava la comparativa amb en Porcel, però en aquest cas parlaria d'un Jaume Cabré amb les veus del Pamano. És a dir, poc o molt seria un paisatge d'aquest tipus, òbviament, amb Sitges com a epicentre. He parlat dels personatges, he parlat dels indrets, he parlat també dels llocs i vull tornar-hi perquè, més enllà d'aquesta toponímia pròpia d'en Mani, la novel·la conserva topònims de l'època del franquisme, la plaça General Mola, sense anar més lluny. Doncs jo encara, evidentment, doncs encara em xoca veure escrit en aquí amb lletra d'en Mollo plaça General Mola, però sobretot altres llocs que també accedeixen en aquesta categoria de paisatge literari. En aquest punt voldria llegir el passatge de Mira el peix, i ara més perquè en Xavier diu que és un paisatge real, perquè, diguem, seria un correlat del que fora una pintura noucentista, en Sunyer té paisatges de Mira el peix, però en tot cas és una visió que va més enllà d'aquest paisatge ideal perquè també hi toca la realitat. No? El passatge diu així: quan va arribar a la quadra de Mira el peix, va entendre per què li havia dit que no podia ajornar la sessió, el fotògraf. Mira el peix era un lloc agraciat que esperava la mossegada immobiliària igual que altres indrets. La llunyania, però, jugava a favor seu, li havia de donar un marge de temps superior per preservar-ne l'encís. Al peu de la muntanya del Far i de la Mare de Déu de Gràcia, el lloc el formava una antiga masia emmarcada per una torre fortificada, uns corrals a un centenar de metres i un molí encara una mica més lluny que aixecava la visió sobre el mar i les manyagues ondulacions dels turons que l'envoltaven. Al lluny, cap a llevant, Sitges era una prolongació fantàstica que recollia agraïda les línies del mar, de la costa i de les muntanyes. En mirar el peix, el temps havia perdut la seva vocació. Bé, aquesta descripció forma part ja de la memòria, malauradament, com tots vosaltres doncs, podeu veure. Però n'hi ha d'altres. Sobretot, hi ha uns paisatges que jo crec que formen part del tòpic turístic, però que mai havien format part, diguem-ne, de l'interès literari. I és això també el que vull remarcar. Tenim l'autòdrom, tenim el carrer de la Palma, tenim a Can Gustavo, el Bar Oliva, el Titos de l'any 68, és a dir, un dels primers bars del després anomenat o llavors carrer del Pecat, i tenim sobretot el passeig. El passeig, Terramar i la platja dels anys 40 i dels anys 50. És a dir, dels anys 50, primer 60, que és quan en Xavier doncs, ho va conèixer i que formen part dels paisatges de la seva infantesa. I és en aquest punt en què jo voldria remarcar aquesta incorporació del paisatge de la infantesa, d'aquesta platja sense sorra, de la platja amb còdols, d'aquest passeig fosc que només, en el que només s'entreveu una cigarreta d'un home que es passeja amunt i avall, el llum de la cigarreta encès, amb aquells llums que eren llums de pantalla que n'hi havia poquíssims distribuïts, aquest paisatge que cobra vida a cada hora del dia i a cada època de l'any, i aquest passeig que no es correspon mai a la mirada del visitant, del turista, ni tan sols de l'habitant tòpic de Terramar, sinó a la visió d'un escriptor que l'incorpora en tant que vivència de la seva infantesa. Vull remarcar que les visions del passeig són de les més boniques i de les més, diguem-ne, líriques, plenament líriques, que la novel·la conté. Hi ha també altres llocs, a Cal Xatet, el búnquer de Terramar, pels que els recordeu, la Riera, el Roi, l'Estàtua o Can Benaset. És a dir, i el que estic fent ara és anar posant ventaretes en un mapa de Sitges que amb els anys ha anat creixent, però que entre el 45 i el 68 es manté bastant igual. I aleshores són aquests indrets que formen part del cor de la novel·la i de la successió de fets que s'hi esdevenen. I encara un altre element. En Xavier Gimeno em va confessar fa pocs dies que el que està elaborant és una trilogia novel·lística que té Sitges com a escenari en els darrers, diguem-ne, 100 anys, de mitjans 19 a finals de segle XX, any amunt, any avall, i que en formen part Pa de Llop i també en forma part El temps a mitges. Hi ha un llibre que deu estar en construcció, que veurem d'aquí un temps, però que en tot cas el primer i l'últim estan escrits i publicats. El que fa en aquest cas en Xavier Gimeno és recuperar els llocs que han estat paisatge novel·lístic de la primera novel·la del Pa de Llop i traslladar-los plenament en aquesta darrera. Em refereixo al casal de Can Rigual i a les cotxeres de Can Rigual, és a dir, el casal de Can Vidal Quadres i a les cotxeres de Can Vidal Quadres. Comerciants d'esclaus, evidentment, també surt, i també sortia la novel·la Pa de Llop. I aleshores, o sigui, aquest lligam que hi ha ens posa de manifest que no només es tracta de paisatges d'infantesa o de paisatges actuals, sinó que el que es fa és incorporar tot un paisatge plenament ja literari, identificable però literari, que és el que vincula realitat i ficció. Això de vegades ho fan Porcel amb les seves novel·les, cito un Porcel com a autor conegut i llegit per molts de vosaltres, no ho fan tots els escriptors, però el que fa doncs, és donar un doble valor en aquest medi físic, geogràfic i vivencial. Evidentment, el que succeeix en el Terramar del 45 o a les cotxeres de Can Rigol el 68, tampoc ho explicarem, però tota la malla, tota la trama de la narrativa està tan ben travada i construïda que encara que ens ho sembli, res no queda per teixir i no hi ha cap punt que s'escapi. Amb la qual cosa, cadascun dels elements té el seu significat i el té tant des del punt de vista del pla narratiu, diguéssim, lineal, com del pla narratiu, jo en diria que mític. Sobre el tema del mite hi aniré després. I perquè no falti res, doncs també hi falten determinades festes locals que no són cap concessió, sinó que són elements plenament inserits en la successió narrativa, com poden ser la festa major, ell diu en blanc, vermell i blau, amb el Ball de Diables per una banda i la Moixiganga per altra, és a dir, amb tot complet, tot complet. No hi falta l'ofici del vinyet i tampoc hi falta el Corpus amb la flor de Sant Joan. En cap moment, i en això sí que podem creure, en cap moment res no fa olor de tòpic i res no fa olor de gratuït, sinó que tot té la seva justificació i per tant no ens estranya. És a dir, queda tot en el fluir de la novel·la. I jo crec que per un escriptor sitgetà no deixar-se portar per la passió més enllà del punt exigit per la qualitat narrativa és tota una qualitat. Per tant, aquest és, crec jo, un element, diguem-ne, de valor afegit. Hauria estat fàcil deixar-se portar per les emocions, no? Quan parles de la Moixiganga, quan... Bé, doncs és molt estricte, és a dir, ni una paraula més ni una paraula menys. I per tant, jo crec que aquest quadre de fons és coherent, és real, és també mític i tot està harmonitzat i prioritzat en funció de la trama narrativa. A mi m'agradaria ser capaç de transmetre tots els valors literaris i ètics i filosòfics de la novel·la d'en Xavier Gimeno. Amb tot el que he dit fins ara, podeu adonar-vos que estic parlant d'una novel·la de lectura plural, de lectura que ens permet molts registres, ens obre pas a moltes emocions, ens suggereix moltes reflexions i ens denota un conjunt o un entrellat d'una gran riquesa. Vull remarcar, per exemple, els valors literaris en els quals hi destacaria doncs, la gran ambició de plantejar aquesta trilogia amb un gran rigor i amb una gran, diguem-ne, professionalitat. No és fàcil, no és fàcil, i menys en un medi, és a dir, en el repte de situar-ho en un medi com és aquest, que alhora pot ser fàcil i difícil. Per tant, aquesta ambició es trasllada doncs, al tractament de personatges, el que ja he dit fins ara, la trama, els llocs, les històries doncs, que s'entreveuen i s'expliquen entre els capítols. Hi ha una que va explicar ell l'altre dia que té a veure amb el meu avi Isidro, per exemple, que és molt divertida, entre surt el Lipi, entre surt el senyor Muño, em sembla. Però més enllà d'això, és a dir, no ens distreu aquesta anècdota. És a dir, el gran valor de la novel·la és que la lectura sempre la fem més enllà d'aquesta curiositat puntual. El valor literari també és situar aquesta novel·la en el punt de la modernitat del que seria una determinada tradició de la narrativa en llengua catalana. Modernitat per què? Perquè no només s'assenyeix amb un tema pretesament local, sinó doncs, que té dos aspectes fonamentals perquè pel que és una narrativa, diguem-ne, contemporània, d'àmbit universal o, si voleu, europeu, que és el nostre marc més immediat de referència. D'una banda, els aspectes ètics i, d'altra banda, els valors filosòfics. I en això m'hi referiré tant que última part d'aquesta intervenció. El plantejament ètic de l'autor és, d'una banda, posar de manifest l'esforç de determinades generacions i persones per sobreviure a les circumstàncies personals i a les col·lectives. En aquest punt, les circumstàncies personals de la novel·la, n'hi ha diverses, jo les voldria centrar en dos personatges, en Pepe de les Canyes i en Sibyl. Dos aspectes de la memòria històrica. Dues maneres d'enfocar el que és el valor de la vida i la lluita per la supervivència, en aquest cas, tots dos, en el camp de concentració, primer de Noé i després de Mauthausen. En Xavier coneix, per raons que li són properes, l'horror del camp de concentració de Noé, que és a França, un camp de concentració dels que no se'n parla gaire, però que evidentment que va existir. I tots coneixem l'horror de Mauthausen. He parlat del senyor Hea, perquè doncs, és una persona que aquí a Sitges doncs, va tenir doncs, en els últims de la seva vida el reconeixement que mereixia i sobretot doncs, va tenir la satisfacció doncs, de poder parlar d'aquesta experiència per allò del Mainès. Aleshores, en aquesta novel·la, el valor de la memòria i l'ètica de l'autor es trasllada al tractament de la dignitat de la persona en aquest medi a través de dues visions i dos posicionaments personals. El del lluitador perquè la memòria no es perdi, cas d'en Civil, amic d'en Pepe de les Canyes, i el de l'oblit, no pel fet de l'oblit i de l'acomodació a una altra vida, sinó el de l'oblit per poder sobreviure. Oblit que durant molts anys és incapaç de superar i a partir del reconeixement del seu pas per Mauthausen i pel que va comportar, el Pepe de les Canyes queda alliberat personalment, ja no sent la necessitat d'ensenyar més el seu tatuatge al camp de concentració que en veu un alemany perquè ja ha pogut exterioritzar amb el seu fill i la seva muller el drama de la seva vida. Per tant, ara que parlem tant de memòria històrica, a mi aquest passatge d'aquestes dues persones realment m'ha fet una gran impressió pel que conté d'ètica, d'ètica, diguem-ne, de l'ètica de l'escriptor, perquè no ha volgut decantar-se cap a un dels dos valors, cap a una de les dues posicions, sinó que ha posat en pla d'igualtat totes dues, i això no és fàcil de fer. I per tant, penso que aquest és un valor, és un exemple, que hauríem de retenir. Un altre dels valors de l'ètica és tot, diguem-ne, l'al·legat en contra de la destrucció del paisatge, destrucció omnipresent des de l'any 68 i que aquí a Sitges doncs, hem pogut veure i veiem i bé, hem pogut veure i viure amb escreix, tant en el seu inici com en aquests moments. I en aquest punt voldria remarcar que un dels punts neuràlgics de la novel·la és una pretesa o una lluita, diguéssim, per la venda d'una vinya que és un dels resultats de l'esforç de la immigració a Cuba, paral·lela a l'esforç d'aixecar i mantenir la fàbrica de calçat d'aquesta mateixa família. Quan la família comença a anar malament, per diverses raons, doncs la protagonista abans voldria perdre la fàbrica que la vinya i al final doncs, perd totes dues coses per els intríngulis de la trama. Aleshores, aquest Sitges en venda, que en algun moment surt a la novel·la doncs, no com un al·legat, sinó com una realitat, i la resistència a ser engolits doncs, per aquest valor especulatiu i pel poder del diner que tot ho compra, en algun moment l'encarna doncs, la Núria Pellegrí quan parla del tema de la vinya i que finalment doncs, també sucumbirà, però en parla amb un to gairebé elegíac que a mi doncs, m'agradaria poder llegir perquè vegéssiu aquests valors ètics. I després l'encàrrec de la Núria, la seva resistència tossuda i un afany de denúncia per protegir-se de la intemperància immobiliària, una lacra moderna, certament, contra la qual ben poca cosa es podia fer, lamentar-se, oferir en sacrifici la pròpia debilitat, la nostàlgia del passat, com a acte de defunció d'un temps definitivament periclitat.
El temps a mitges, novel·la de Xavier Gimeno, així la va presentar Vinya Penyella. Com a recordàvem, ens trobem davant de quatre històries, 1945, 1959, 1968 i els Sitges de l'actualitat. Aquests Sitges que, la manera de Faust, també, doncs, si Faust venia a la seva ànima, d'alguna manera la novel·la també posa sobre la taula si com a col·lectiu ens podem haver venut alguna cosa o no. Xavier Gimeno, encantat de la presentació de Vinyet Penyella, va començar la seva intervenció fent referència a que ell mateix va anar a la presentació de Vinyet Penyella del darrer llibre de Baltasar Porcel. En aquella ocasió, Baltasar Porcel va dir que bé, que l'havia convençut tant la presentació de l'autora que fins i tot ell mateix volia tornar a rellegir-se el seu llibre de nou. Xavier Gimeno va dir que ell es trobava amb la mateixa sensació, amb aquelles ganes de tornar a rellegir la pròpia obra, com els dèiem, mereixedora del Premi Llorenç Villalonga de novel·la. L'autor així se sentia i així ho explicava a tots els assistents.
Però en tot cas, aprofitaré el moment i una mica per explicar el gènesi d'aquesta novel·la i del Pa de Llop, ja fa uns anys. Potser els anys 90, que és quan em vaig començar a elaborar materials per fer el Pa de Llop, i encara no sabia que sabia el Pa de Llop, anava treballant. Tenia clar que volia escriure sobre Sitges i que volia escriure sobre el paisatge. Eren els esquers inicials que em portaven a treballar. Investigant, perquè jo em plantejo la literatura com un aprenentatge, no pas una mica com allò del viatge a Ítaca, no? O sigui, és un viatge per aprendre, no tant per arribar a algun lloc. Em vaig trobar amb el mite de Faust. Em vaig trobar amb el mite de Faust. Tots el coneixem. El vaig trobar i vaig pensar que és un dels pilars fonamentals del que és la modernitat, és a dir, de la qual una mica en som fills. És a dir, la modernitat és allò que ens ha fet ser una mica com som. I crec que Goethe, quan agafava el mite de Faust i el treballava fins a la sacietat, perquè, com sabeu, el va treballar durant molts anys, és un mite que no va deixar mai, i que al final fins i tot tens la sensació que se li va resistir fins i tot a ell, també intueixes que allà hi ha molta saviesa i que hi és molta part de nosaltres, no? Elements com, i a més d'una actualitat que quan ho llegeixes doncs et fa posar els pèls de punta, no? Quanta gent no es ven l'ànima, no el diable. En tot cas, el diable pot adoptar formes innocents, infantils, però perdre l'ànima és una cosa que pot tenir molta, molta vigència. Estic llegint una novel·la ara, aquesta del, no recordo el nom, el Patrick O'Brien, els catalans, i és que em trobes una altra vegada amb el tema del personatge que perd l'ànima, és a dir, de com ens deshumanitzem, no? Aquest és un element que a mi em va cridar l'atenció i, d'altra banda, que és molt definitori de com hem portat els últims anys de la nostra història, em fa l'efecte, no? Després, un altre element també impagable del mite de Faust és aquella anècdota en què Faust, ja convertit en enginyer, arrasa tot el que pot, no? Arrasa fins i tot amb una parella humil, una parella de vells que viuen d'una forma tradicional i humil, doncs al mig de la muntanya, perquè els seus projectes han de tirar endavant, doncs, el progrés. És un tema també d'una actualitat, doncs, que crec jo clama al cel. I per aquestes vies, doncs, vaig veure, doncs, que el paisatge i Faust coincidien i que el meu gran tema, que és el meu Sitges, potser aquesta novel·la té un defecte, us sóc franc, que és que és un Sitges molt viscut, molt, és potser la novel·la en la qual jo m'hi he projectat més. O sigui, sentimentalment és la més propera de tot el que he escrit. Molt més que Pa de Llop, per descomptat, molt més que l'altre, i segurament també molt més que aquesta segona novel·la, que la segona novel·la de la trilogia, que m'agradaria escriure, però també veig ara les dificultats que hi entranya, perquè si Pa de Llop és, com bé deia la Vinyet, el moment originari de Faust i aquest és el moment crepuscular, la segona novel·la és el moment esplendorós del Faust, no? Que Déu-n'hi-do. No sé si tindré forces jo per poder-ho fer. Només vull acabar parlant una mica de Llorenç Villalonga, que és que, quan va néixer abans i em va prendre el títol que jo havia somiat per la trilogia, que no podré ser mai, que és el que encapçala una de les parts de Bear, no? Sota el signe del Faust, que bueno, ja està escrit i bellament i sàviament escrit. Jo volia acabar la meva intervenció agraint amb el Roland les paraules que has dit abans, per descomptat, però després la generositat, l'amabilitat, l'entusiasme, perquè quan li vaig proposar de fer això aquí, doncs en cap moment em va dir, vols dir? En cap moment. Tot van ser paraules d'engrescament i de sí, de fem-ho. Em va ensenyar la capella i quan vaig entrar a la capella, que jo la recordava fa molts anys, i vaig descobrir això, vaig quedar gratíssimament, suposo com molts dels que ara esteu aquí, de redescobrir una altra vegada això. I finalment voldria agrair a la Vinyet tota la seva, no sols la intervenció que acabes de fer, sinó, a més d'això, que ja déu-n'hi-do, la tasca dificilíssima que he hagut de fer, que és la de llegir el temps a mitges amb unes condicions que us puc augurar que són les menys idònies per llegir. Perquè en cap moment ella sabia, i em puc donar fer, que el temps a mitges, ella era el membre del jurat.
Ara explicaré les èquides.
L'expliques tu? Bueno, deixa'm abans que ho expliquis.
Després
La dificultat, us ho imagineu, no? Ets membre d'un jurat, t'arriba els originals que has de llegir, és Nadal, estàs a casa teva, sí, i comences a llegir i et comences a trobar doncs, tot el que va sortint per la novel·la, que és com si estessis mirant tot el que t'envolta. Suposo que no sé les sensacions que hauries de tenir, però hauria de ser, francament, si més no, divertit, i creieu-me que ha de ser lloable. Per això li vull agrair, ara molt personalment, doncs, la dificultat d'aquesta lectura, d'altra banda, tan i tan i tan generosa que ha fet de la novel·la.
Anècdota. Després, efectivament, era la primera vegada que jo era jurat de la ciutat de Palma, em va fer il·lusió perquè m'ho van proposar els mallorquins, i bé, vaig rebre un tou, una caixa així de novel·les, i les vaig anar llegint. I una de les últimes, diguem-ne, potser 15 dies abans, va ser aquesta, i el vaig llegir a Sitges, a casa, a l'estudi, i vaig pensar, esclar, això és aquí al costat, el passeig és aquest, els jardins de Terra Mare aquí darrere, i realment vaig quedar, bueno, em va entusiasmar, vaig anar prenent notes i tal. I les passades era la novel·la, i en això no desvetllo cap secret que no pugui explicar, diguem-ne, a anys llum de les demés, que n'hi havia que eren correctes, que estaven bé, però aquesta realment les passava totes a 100 voltes. Bé, arriba el dia de la deliberació, jo vaig arribar al vespre abans a Mallorca, a Palma, i vaig anar amb la meva amiga Susana Rafart, que ella és jurat de poesia, vam anar a sopar allà darrere la llotja, en un lloc que ens agrada molt, i vaig tenir doncs, el poc seny de prendre una salsa que sé positivament que no em va bé. Va anar tan malament que em va tallar la digestió. Però jo l'endemà tenia la deliberació. I esclar, vaig arribar al jurat, doncs vaig trucar, diguem, ja vinc, però he de passar per la farmàcia, un desastre. Però vaig arribar, res, vull dir, potser 20 minuts o així més tard, i aleshores, bueno, després de demanar excuses, em diuen, i tu què t'ha semblat tot plegat? Dic, ah, jo bé, clar, pensava, si començo per la de Sitges, se'm veurà el pèl. I llavors vaig dir uns títols, però així a nivell de tanteig, i diu, escolta, es deia diferent, es deia pa de sègol?
Sègol banyut.
Ah, sègol banyut, exacte. I el sègol banyut, que no t'agrada, dic, home, amb entusiasme, dic, el que passa que me la guardo, perquè, esclar, com que ja veieu que és de Sitges, doncs no vull que penseu, doncs mira, em van dir, no cal que pateixis, és boníssima i hem acordat premiar-la si tu no t'hi oposes. Ho explico tal com va anar. I clar, jo que ja tenia el coquet de saber de qui era, tot i que m'ho pensava, però tampoc tenia gaires elements, un cop fet l'acte formalment, dic ara vull saber qui és, ràpid. Vull dir. I llavors vam obrir el plic, a la pleca, a dir a la plica, i vaig veure que era el Xavier. I un cop hi va parlar la secretària del jurat, doncs jo el vaig felicitar. Em va fer molta il·lusió. Em va fer molta il·lusió perquè, bueno, en primer lloc doncs, perquè era ell, en segon lloc perquè era una novel·la feta amb un gran esforç, és a dir, un jurat valora això, només per comparació, no? I en tercer lloc, amb la satisfacció de veure que no havia calgut que jo expliqués les bondats de la novel·la, perquè els altres estaven infinitament convençuts. I us asseguro que els jurats mallorquins són molt ells mateixos, eh? És a dir, vull dir que són gent que té criteri, en fi, i que està molt bé. La lectura aquesta. Ara, pots continuar. Però vull dir que no em va caler ni gaire res perquè ho tenien claríssim.
Bé, suposo que enteneu el perquè d'una lectura difícil i generosa, que a més es deia Sègol Banyut, que era com vaig presentar la novel·la del premi, i anava amb un pseudònim que era el de Pina Rigual.
Ah, sí, no, esclar. No... Però jo el tema del Rigual no el vaig enganxar. Clar.
I, bueno, agrair-vos que estigueu aquí i espero que si llegiu la novel·la us agradi, almenys que la disfruteu amb la passió, això sí que us ho puc assegurar, amb què jo l'he escrit.
Doncs nosaltres els podem assegurar que vàrem començar el dissabte, que anem per la pàgina 100, i això es llegeix d'una forma àgil, es llegeix d'una forma entretinguda, i el que passa a la novel·la en aquest escenari sitgetà que tots podem reconèixer, val la pena considerar-lo. La novel·la es titula, com comentava la Vinya Penyella a la seva presentació, és un títol que defineix aquelles vides que no han pogut ser culminades i que, per tant, doncs precisament això, han quedat a mitges. El Temps a mitges, novel·la de Xavier Gimeno, presentada passat divendres a la capella de l'Hospital de Sant Joan. Per cert, com els comentàvem també, en Josep Pasqual està fent un treball de restauració, no?, retaule de la capella de l'Hospital de Sant Joan, que el dia de Sant Joan, quan s'inauguri, bé, molt probablement l'única cosa que escoltarem seran comentaris elogiosos, perquè el divendres les persones que varen assistir a aquesta presentació i que per tant varen veure els treballs finals ja de restauració, de la restauració que en Pep Pasqual està fent del retaule de la capella de l'hospital, doncs no tenien més que bones paraules, perquè està quedant sensacional, fa un goig magnífic. No és el primer llibre d'aquest cap de setmana. Després del nostre habitual temps del nivell 10, escoltaran vostès les paraules de David Jou i de Ventura Sella. El dissabte es va presentar la segona edició de Senyes de Mar de Mariners Sitgetans. El llibre és exacte, tal i com en la primera edició, però el grup d'estudis sitgetans va escoltar-lo per la demanda d'aquests anys i ha decidit reeditar-lo exactament tal i com va aparèixer en aquella primera edició aproximadament fa uns 10 anys, l'any 98, si ara no recordem malament, a partir del que ens van comentar a la presentació. El llibre que recull les llibretes de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 pescadors sitgetans, llibretes que assenyalen aquelles fites, aquelles senyes de mar que Josep Pla va definir en el seu moment com a senyes de terra, perquè en el fons són fites situades en territori, a peu de terra, i són les llibretes d'en Joan Canyameres, d'en Vicenç Ibáñez, d'en Jordi Jou, d'en Salvador Rosés, d'en Josep Rosés, d'en Joaquim Rosés i d'en Josep Rovira. En el seu dia, Ventura Sella les va recollir gràcies també a la col·laboració dels familiars dels pescadors, i d'aquí en va sortir Senyes de Mar dels Mariners Sitgetans. De tot això en parlarem, però serà a dos minuts finals del programa, perquè en uns instants el nostre habitual temps del nivell 10. Tornem de seguida. Fins ara.
A Ràdio Maricel, cada dia, al matí, amb nosaltres.